Bé, bona nit a tothom. Començarem aquest ple extraordinari. No sé si al públic hi ha algú que vulgui dir alguna cosa. No? Doncs començaríem pel primer punt, que seria el de l'aprovació de les ordenances fiscals. Li passo la paraula al regidor, el Josep Maria García.
Ara, perdó. Molt bona nit. Avui passaria a llegir bàsicament totes les modificacions que s'han proposat per les ordenances fiscals. Però abans de fer aquest pas, sí que voldria fer un incís, especialment per recollir la queixa que es va fer l'any passat, on no es va donar opció a poder realitzar al·legacions. Per aquesta raó s'ha intentat mantenir el calendari que permetés fer això. Això que ha implicat, doncs, que hem demanat l'esforç de tots els grups per poder parlar de tot el que després comentarem, i en qualsevol cas sí que el que volia agrair és la predisposició que ha tingut tothom a participar-hi, a dir la seva, a vegades trobant punts de trobada, a vegades no, però sí que és cert que hem rebut per totes les parts, doncs, indicacions sobre quines són les seves sensibilitats a l'hora de ser recollides a les ordenances. Per la nostra part també era un bon moment per recollir-les i per procurar fer una proposta que mantingués aquests criteris. És veritat que nosaltres vam partir d'un text que era eminentment tècnic, on totes les propostes que es feien estaven sostingudes per uns càlculs que tenien que veure amb raonaments tècnics, però després tothom ja hi ha posat per la seva part, doncs, com li mereixia des d'un punt de vista polític, doncs, tractar aquesta informació. Llavors, des del punt de vista tècnic, sí que aquestes ordenances han intentat respondre a diversos temes. El primer és que poguéssim mantenir els ingressos pels serveis que estem donant actualment, especialment els de serveis socials, que els darrers anys s'han ampliat considerablement, i la intenció de l'equip de govern, però també d'altres grups, era mantenir-los. Després també hi ha la sensibilitat de que es vol ampliar la cobertura dels ajuts de l'IBI sempre sota criteris de renda a les famílies monoparentals i a les famílies amb ingressos més baixos. Llavors, això era un primer punt que per nosaltres era molt rellevant. El segon és que es volien incloure les figures fiscals que no estaven previstes encara a les ordenances, però són serveis que l'Ajuntament ja està oferint, i després revisar les ordenances des d'un punt de vista de gestió. I fins i tot l'oficina de recaptació, doncs, ens ha donat les seves opinions, sobretot a l'hora de fer la gestió de cobrament i els criteris que es podien aplicar a nivell de bonificacions. Un cop dit això, que és el preàmbul, sí que ara, si voleu, llegiré les modificacions que hem proposat. Jo el que voldria demanar al secretari només és si al principi s'ha de llegir el que es va decidir a les informatives i després si hi ha alguna al·legació a afegir-la o directament amb les al·legacions incloses.
En principi el que es proposa és el que es va aprovar a la comissió informativa. Jo no sé si es vol introduir alguna modificació, s'ha d'avisar, perquè en principi el que aprovem és el text finalment aprovat per la comissió informativa, o el que es proposa aprovar, clar.
Això vol dir que si hi ha al·legacions...
Entenc, de tota manera, si hi ha algun punt que volem modificar i que el podem proposar que es voti per fer la modificació o l'ajust.
No, al llarg del debat sí que
sí,
si tothom es posa d'acord.
Haurà de quedar clar en el moment de la votació el que s'està votant.
El que s'ha de quedar clar és el que s'aprova. Una altra cosa, com ja van dir a la comissió informativa, és que algun dels grups, doncs, volgués presentar una esmena, que ja ha passat el termini, perquè s'ha de fer abans del debat, s'hauria de presentar un escrit, que seria llavors aquí es debatria l'esmena primer, després el dictamen. Ara, partint del debat, el dictem aprovat per la comissió informativa. Si en el sí del debat es vol modificar alguna cosa, s'hauria de dir perquè quedi clar que és el que s'aprova per part del ple.
D'acord. Jo el que sí he rebut és algunes propostes, llavors no sé com voleu procedir. Les comento conforme anem avançant als diferents punts, que així serà més senzill d'aclarir-ho. Llavors, si és així, començaríem per l'ordenança de l'impost sobre els béns immobles. Aquesta ordenança es proposa per tot el tipus general un increment del 2% i un augment del 5% del tipus impositiu que s'aplicaria a les finques que representen el 10% de major valor catastral. A partir d'aquí, també el que es fa és suprimir la bonificació optativa del 50% de la quota de vivendes de protecció oficial. En la número 3 hi ha l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquest impost se suprimeix la bonificació del 100% als vehicles amb antiguitat superior als 25 anys per raons ecològiques. En la número 4, que és l'impost sobre increment de valor del terreny de la naturalesa urbana, es manté la quota del 30% de l'impost per les herències, però només per la vivenda habitual, i es suprimeix per la renda, per la resta de béns immobles. També aquí el que es fa és una modificació dels percentatges màxims d'increment de valor per tots els anys en els casos que van de 0 a 5 anys i de 5 a 10, on ens situem en els tipus màxims que ens permet la llei. Que en aquest cas serien, perdoneu, el 3,70 d'entre 1 i 5 anys i el 3,50 entre 5 i 10 anys. L'ordenança número 6... A 5, perdó, és l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Aquí el que suprimeix és la subvenció per arranjament de façanes, atès que el seu caràcter és no fiscal i que requereix l'aprovació d'unes bases reguladores que actualment no disposem a l'hora de fer la concessió. També es modifica el redactat de l'article 1 per recollir tots els fets imposables a l'impost. A l'ordenança número 6, que és l'ordenança general reguladora dels preus públics, és una ordenança que actualment es mantindrà vigent, tot i que probablement cap al mes d'abril, març, serà el moment que tornarem a discutir-nos perquè regula tots els preus dels serveis que dona l'Ajuntament. El que sí que és veritat és que hi ha alguna modificació que té a veure amb la gestió de les mateixes. En l'ordenança número 9, que és la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions, s'elimina la discriminació temporal a l'hora d'aplicar la quota tributària, s'incrementa 0,5 euros metro quadrat i dia. També la quota mínima a 30 euros i l'ocupació de contenidors a 6,4 euros dia. També hi ha una tarifa fixa de 80 euros dia si s'ha de tancar al carrer. Aquí sí que es proposa una esmena per part d'un grup per reduir aquest import al que hi havia inicialment, o sigui, deixar-ho tal com estava. A l'ordenança número 10, la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a qualsevol aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, la primera fracció passa a 18 euros i la segona a 22. La tanca per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa passaria a 40 euros per període anual i metre quadrat a Sant Celoni i 23 euros a la Vall d'Òria. En cas de fer un ús eventual, en el Sant Celoni seria de 0,5 euros metro quadrat i dia i en el cas de la Vall d'Òria 0,26. En aquest cas també hi ha peticions de modificació per diversos grups. En el cas de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic, indústries del carrer, ambulants i rodatges cinematogràfics, queda la bonificació que es fa per la no necessitat d'ús extraordinari de personal de l'Ajuntament, que queda un 30%, i després un informe favorable sobre la idoneïtat de l'activitat de la dinamització del teixit social, econòmic i o esportiu municipal, passa del 16 al 50%. En el cas de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, la taxa d'estacionament fins a 30 minuts queda en els 10 cèntims, no es modifica. En canvi, a partir del següent minut s'incrementa de 0,5 a 0,6 el cost per cada minut, per cada 5 minuts d'ús de l'aparcament. I la taxa d'anul·lació dels efectes de l'anúncia passa a 8 euros. La ordenança següent seria la taxa per recollir, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans. Hi ha una tarifa mínima que es disposarà a 15 euros i es modifica en el cas dels allotjaments quins són aquells locals de convivència no col·lectiva, convivència col·lectiva no familiar, entre els quals s'inclouen pensions, hotels, residències, que passen de 10 places a accedir 6, es consideren que se'ls aplicaria l'impost amb aquest criteri. I després també introduïm algunes modificacions a l'hora dels terminis, a l'hora de demanar les sol·licituds i les justificacions de renda per acreditar les bonificacions que es puguin donar. A la taxa número 15, que és la prestació de serveis en cementiris locals, en el cas de la concessió de drets funeraris per períodes de 5 anys passaria a 315 euros, en 50 anys passaria a 930 i quan es paga anualment passaria a 25 euros. En aquest cas també hi ha alguna al·legació per fer modificacions, que seria que la de 5 anys es quedés amb el mateix import i la de l'anualment també es quedés al mateix import. La taxa per retirada i mobilització de vehicles a la via pública, aquí es modifica per la retirada i trasllat de vehicles al dipòsit municipal, en horari nocturn passaria 140 euros i en dies feiners a 100 euros, en dies festius seria de 140 euros. L'enganxament per fer el desplaçament sense dipòsit seria en el cas dels dies feiners a l'horari nocturn 90 euros, en diurn 70 i els dies festius també 90. La immobilització i desimmobilització del vehicle seria de 40 euros i el dipòsit diari de motocicletes de 7 euros i el de turismes i furgonetes de 12. Després passaríem a la taxa per expedició de documents administratius. Aquí l'informe per accident de trànsit passa a 35 euros i l'informe policial i d'actuacions a 25. Després hi ha la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sometiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsables i pels controls posteriors a l'inici de les activitats. Hi ha un nou redactat que ha proposat Territori, no pretenc llegir-lo, però no té cap incidència fiscal, és un tema més de funcionament. En el cas de l'ús privatiu d'espais públics i equipaments municipals, el cost mínim passaria a 30 euros. La taxa per a la utilització dels horts municipals situats al Molí de les Planes, fins ara hi havia una bonificació que considerava el lloguer de l'espai i el consum d'aigua. El consum d'aigua a partir d'ara passa a ser a liquidar-se en la seva totalitat, però en canvi això ens ha obligat per mantenir el nivell de despesa que tenien els usuaris a incrementar les bonificacions. En el cas dels ingressos inferiors del 33% de la renda de suficiència de Catalunya, la bonificació passa del 70 al 100%. En el cas dels ingressos entre el 33 i el 66% de la renda de suficiència de Catalunya, se passaria del 50 al 80. I en el cas del 66,7 al 100, passaria del 30 al 50. També es mantenen les bonificacions per condicionants socials, per situació d'atur, que és del 10%, i per l'orientació que es pugui fer del Servei de la Xarxa Pública de Salut, que també és del 10%. Després hi ha la taxa per la prestació del Servei Municipal de Control d'Animals de Companyia, que en el cas de l'ús diari passa a ser de 25 euros el seu preu. La taxa de concessió de llicències urbanístiques, on s'elimina tota una de l'ordenança una disposició transitòria que afectava el 2015, i es modifica el redactat de l'ordenança d'acord als informes de l'àrea de territori però d'acord a la normativa, en aquest cas també sense conseqüències fiscals. I finalment s'aprova una nova ordenança fiscal, que és la número 31. És una ordenança que té com a objectiu demanar els permisos de convocament d'aigües residuals pel sistema de sanejament municipal i que seria una taxa que s'afegiria al conjunt d'ordenances que tenim actualment. Doncs fins aquí serien les modificacions que s'havien plantejat a la reunió de les informatives. A partir d'aquí, si hi ha algun comentari o si hem de revisar les diferents propostes que han fet els grups.
Bé, sí, intervencions. Eduard.
Bona nit a tothom. Els socialistes no estem d'acord amb punts d'aquestes ordenances, ja que creiem que s'augmenten els percentatges d'alguns punts d'una manera important. Com podem veure, l'equip de govern ens presenta avui un increment del 2% de l'IBI, on creiem que hauria de seguir congelat, com els darrers anys. O bé, en el cas de que es volgués incrementar, podria ser progressiu. Vale. En el punt de les taxes per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires, es puja un 17% a Sant Celoni i un 13% a la Vall-llòria. Creiem que és una exageració el percentatge que es puja. En aquest cas, bars, restaurants, granges, etc., ja que la situació econòmica no és que els hi hagi favorit aquests darrers anys. Creiem que si se'ls hi puja el percentatge que ja hem dit, seria un greu càstig econòmic aquest tipus de negocis. Passant a la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, també veiem un increment percentual molt gran, gairebé un 20% a la conservació dels nínxols anuals. Bueno, has comentat que heu recollit aquestes queixes que hi hem parlat. No sé si les modificareu, no les modificareu. No sé. Val. Llavors, tenim una pregunta que t'he fet ara i en teoria també es canviarà. I és que en el punt 12, que és la taxa de barraques, parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i industrials del carrer i ambulants, teníem el dubte que si en aquesta taxa entrava la Fundació Acció Baix Montseny i si era el cas, doncs, si es podia excloure d'alguna manera. M'has comentat que seria així, llavors... Llavors també teníem un dubte que t'ho vaig comentar i era el tema de les taxes per prestació, bueno, tot el que era el centre d'expressió municipal, l'escola Bressol i tot això, que posava que el criteri era del 10% amb el que ens vas passar i vam aprovar el mes d'abril un 25% de bonificació. Llavors, com no has dit res, no sé si és que... Bueno, digues.
Per donar-te resposta al que deies, en aquests darrers casos el document que tens el que reflexa és les ordenances que tal com estaven aprovades el mes de gener. Sí. És cert que tant el mes d'abril es van aprovar les noves ordenances on es reflexava unes deduccions diferents pel segon germà i pel tercer i que encara estan avui en dia són en absolut vàlides, vull dir, no les hem tocat en cap sentit. Llavors les que es mantenien les que es van aprovar el mes d'abril són les que tenen validesa avui en dia. El tema de la Fundació Baix Montseny també és una preocupació que hem detectat que hauríem de tenir. Sí que li buscarem un acomodament perquè no li afecti aquesta proposta que ve en l'ordenança. I en el cas que has comentat de les taules i cadires, sí que hi ha diferents grups que han fet la proposta de no tocar-ho. Nosaltres des del govern també ho hem vist acceptable. Recordeu que nosaltres sempre el plantejament que es va fer inicialment era un plantejament tècnic. Des del punt de vista del plantejament polític el compartim i no, aquesta ordenança en principi no la tocaríem. I l'altra cosa que també vosaltres heu comentat, que era el cas de l'increment de les taxes del cementiri del període de 5 anys al període anual, també els deixaríem tal com estan actualment. No sé si m'he deixat cap punt dels que has comentat. Ah, bueno, aquest sí que pensem que... A veure, en el cas de l'IBI ens trobem una situació on si volem fer front a les despeses socials que hem mantingut al Departament de Comunitat durant els darrers anys, ens veiem, sobretot perquè a més l'any passat vam fer un increment d'aquestes prestacions i que a més hi ha altres grups que també fem propostes on s'inclouen noves figures de gent que pot accedir a certes bonificacions. Si no fem aquest increment de l'IBI difícilment podrem assolir aquests objectius. Llavors mantindrem el 2%.
Sí, per part de la CUP.
Hola, bon vespre. Bé, vistes les ordenances de l'any d'aquest any, en comparació a les de l'any passat, hem vist que s'han incorporat aquells elements que la CUP va presentar en forma d'al·legacions, que com ha comentat en Josep Maria, davant la impossibilitat d'haver pogut fer aquest debat polític, que en canvi sí que hem pogut fer enguany i que celebrem. Al final les ordenances són la recaptació d'impostos i la distribució de riquesa a nivell municipal i que determinen a més el capítol 1, 2 i 3 dels ingressos dels pressupostos. Pensem que és un punt suficientment important com per poder fer aquests espais, aquests debats. Creiem que el debat ha sigut possible i que ha sigut, al nostre entendre, ha sigut enriquidor per totes per les dues parts i n'estem contents d'haver-lo pogut tenir. Aquest any hem continuat mantenint damunt la taula la proposta que fèiem per l'any anterior de les ordenances fiscals, on al ple del 25 de novembre del 2015 l'equip de govern va tombar totes i cadascuna d'aquestes propostes. Les principals propostes que fèiem i que seguim fent són, pel que fa a l'IBI, fer-lo més progressiu, tot i que ja és un impost que és progressiu, apostem per continuar-lo fent més progressiu, augmentant el tipus general en un 2% i dedicant aproximadament aquests 100.000 euros que s'aconsegueixen recaptar de més, destinar-los a un fons destinat a subvencionar el pagament d'aquest IBI a les persones, a les famílies o a les unitats familiars amb més dificultats per pagar els tributs municipals. O sigui, les persones que ho poden pagar paguen aquest increment, els que no també se'n beneficien i llavors aconseguim que realment aquest impost sigui progressiu. L'equip de govern, en principi, ha acceptat pujar aquest IBI un 2%, però creiem que en part tergiversa la nostra proposta, ja que a un inici només dedica una part a les ajudes a les famílies, que dèiem. Una altra proposta era augmentar l'IBI als que més tenen, augmentant el tipus diferenciat fins a l'1,23, que és el topall màxim. Això representa gairebé un augment del 10%, que és el màxim permès. En canvi, l'equip govern proposa un augment d'un 5%, que de fet sobre el general només representa un 3%. Nosaltres doncs demanaríem que anés al màxim. També amb la mateixa idea, de que pugui ser un element de redistribució de la riquesa. Pel que fa a les famílies monoparentals i monomarentals, dins d'aquest mateix impost, dins de l'IBI, el que demanarien seria equiparar la bonificació que es fa ja actualment a la família, per les famílies nombroses. Les famílies nombroses estan representades dins les ordenances fiscals, però no aquest altre tipus de família com són les monoparentals. Ens agradaria que això estigués contemplat a la pròpia ordenança, com fan a molts altres municipis, permetent d'aquesta manera la bonificació automàtica. També el síndic de Catalunya demana equiparar les ajudes de les famílies nombroses a les famílies monoparentals i fer-ho a través d'una subvenció, que és la proposta que es porta, fa que en realitat s'acabin demanant moltes menys ajudes de les que realment es podrien acabar sol·licitant o que hi hauria necessitat, ja que s'han de demanar via l'àrea de comunitat i no, per exemple, a través de l'oficina de recaptació de forma automàtica, que és al final on paguem els tributs i que tindria tot el sentit. L'equip de govern no incorpora a l'ordenança fiscal de l'IBI, sinó que proposa, doncs, com deia, fer-ho a través d'una via de subvenció. Pel que fa a l'impost d'activitat econòmica, una proposta que portàvem era que hi hagués un padró amb només dues categories que permetria augmentar la recaptació d'aquest impost a les empreses que facturen més d'un milió d'euros a l'any. L'equip de govern aquest punt no l'ha vist clar, sabem que és un procés llarg, que no tindria aplicació immediata, però pensem que sí que seria bo fer-lo, ja que amb l'actual padró moltes d'aquestes tantes categories no tenen sentit i ens permetria també recaptar més, per continuar dient, per poder fer una redistribució. Una altra proposta que portàvem era pel que fa a la plusvàlua, aquest impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Demanàvem incrementar el tipus que afecten a les transmissions realitzades en poc temps, o sigui, el temps que hi ha entre que una persona el té fins que se l'acaba venent, una persona o una empresa. La idea és gravar especialment l'especulació immobiliària, que sobretot es dona quan tens un immoble en pocs anys i el vas movent. I de la mateixa manera deixàvem igual el tipus a les transmissions de més de 15 anys o més, que són bàsicament les que afecten sobretot a herències i compravendes entre particulars. Aquesta proposta l'equip de govern l'incorpora. Per últim, la taxa de recollida de residus. Demanàvem, com cada any, som pesats en aquest sentit, una redistribució més justa. Creiem que l'actual taxa, que és lineal, no és justa en cap cas, ja que tots paguem igual independentment de si generem més o menys residus, de si reciclem més o menys, i tampoc no té en compte el cost efectiu de recollida de residus en cada zona del municipi. Aquí para, tant si vius a Sant Ponç com si vius a una urbanització o al Turó o a qualsevol altre espai, i la densitat de població no és la mateixa a tot Sant Celoni. Creiem que en part la taxa doncs hauria de reflectir la realitat de les diferents famílies i de les zones, però sobretot premiar aquelles que generen menys i que reciclen més, i per contra fer pagar a les famílies que més generen i a més no reciclen. Al final estem sempre allà mateix, però només existeix una manera satisfactòria de resoldre aquesta equació, i és el porta a porta amb una taxa per generació. En aquest sentit, l'equip de govern no porta cap canvi substancial. La seva proposta és que en fem un debat el proper any 2017. Ens sembla una proposta interessant, ja que entre d'altres també era una demanda del grup d'Esquerra Republicana per entrar a formar part del govern i que portava en el seu programa electoral. L'anterior equip de govern del PSC també és una cosa que deixava damunt la taula perquè volia que hi hagués acord polític per portar-la endavant, No sabem ara en aquest cas què en pensaria el grup d'iniciativa, però que vaja, suposo que més o menys forma part de l'idea del partit, per tant crec que encarem aquest 2017 que pinta i que fa bona cara i que puguem deixar de banda ja les excuses i enfrontar aquest debat sí o sí. No són propostes nostres, però que sí que les volem valorar, altres coses que hem trobat que hem detectat en aquests canvis a les ordenances, i també en referència a l'IAE, que grava les activitats econòmiques, és que s'elimina el tram zero, i estem totalment d'acord, ens sembla una molt bona proposta. Pel que fa a l'impost de vehicles, s'elimina la bonificació a vehicles de més de 25 anys per qüestions ambientals, i ens sembla que és també una molt bona proposta, i donem tot el nostre suport. A l'ICIO s'elimina la bonificació per arranjar façanes. Aquest no ho acabem d'entendre, perquè en una comunicació de l'equip de govern de no fa massa es deia que es volia un Sant Celoni més bonic, i justament aquesta bonificació va relacionada amb el manteniment i envelliment de les façanes del poble. La taxa de la zona blava es portava la proposta d'augmentar tots els trams, inclosa la primera mitja hora, i davant la nostra negativa l'equip de govern ha acceptat mantenir aquests 10 cèntims actuals, ja que pensem que sobretot això és una mesura per fomentar la rotació de vehicles. Al final la zona blava està pensada perquè els vehicles no s'hi quedin tot el dia, sinó que realment hi hagi mobilitat i per tant més aparcament per tots. Pel que fa al posicionament de la CUP, estem satisfets amb la pressió feta i que hagi servit sobretot perquè les nostres propostes hagin estat escoltades i en part acceptades. El govern en aquesta ocasió s'ha mostrat dialogant i ha tramitat l'expedient a temps per poder fer el debat. Dit això, hi ha un element que creiem que políticament és el més rellevant, i a diferència del que fa un moment deia el grup dels socialistes, la progressivitat de l'impost més important que recapta l'Ajuntament, l'IBI, en lloc de congelar-lo, o sigui, la proposta de la CUP justament és fer d'aquest impost molt més progressiu. Com dèiem, una part de la proposta l'equip de govern l'ha incorporat, que seria aquest 2%, però en deixa fora dos elements que al nostre entendre fan que coixegi la proposta inicial i per tant aconseguim aquest objectiu que és la progressivitat o més progressivitat. Volem que l'IBI diferenciat, que només paguen el 10% dels immobles d'ús no residencial, passi de l'actual 1,119 a l'1,230, que és el topall màxim permès, i no que es quedi mig camí, que és la proposta actual del govern, que proposa aquest 1,175. Al final, com dèiem, l'increment és només del 3%. Nosaltres proposem que aquest increment vagi fins al màxim. Per altra banda, volem que la recaptació derivada de l'augment general de l'IBI, aquest 2% que dèiem, es destini precisament a un fons per fer l'IBI més progressiu, ajudant aquelles famílies amb més dificultats per pagar els tributs municipals. La proposta inicial de la CUP era destinar el 100% d'aquest increment en aquest fons, sí que demanem que almenys la meitat es destini a augmentar la partida que ja existeix. I per altra banda, demanaríem que es realitzi aquest procés per redactar unes noves bases amb aquestes ajudes i on el nostre grup hi pogués participar-hi. Fins aquí, no sé, bueno, ens agradaria saber això, què en penseu?
La llista és llarga, per tant, intentaré respondre-ho a tot, m'ho he anat apuntant, però si em deixo alguna cosa us agrairia que m'ho recordéssim. Sobre el tema, vaig amb l'ordre que l'has fet, vull dir, entenc que potser és el més senzill, sobre el tema d'incloure a l'ordenança número 1 de l'IBI el tema de les famílies monoparentals, evidentment compartim la vostra posició. L'única dificultat que hem tingut és de caire més legalista, o sigui, l'única raó que us podem donar per la qual no havíem previst incloure l'ordenança té que veure amb el fet de que la interventora considera que la llei preveu que l'única bonificació que es pot incloure dins de l'ordenança de l'IBI és la de famílies nombroses i legalment no està previst que s'inclogui una altra, i per aquesta raó no considerava que no era adequat afegir aquest cas. Nosaltres en tot cas sí que pensem recollir-lo en la base d'execució en el pitjor dels casos, i per aquesta raó no havíem previst la mateixa ordenança. En el cas de fer aquestes bases quan vosaltres dèieu, sí que per, quan hem estat fent números, aquesta meitat d'aquesta bossa que es generi, i des del meu punt de vista les podrà dedicar aquestes dues figures que introduiríem. La primera seria les famílies monoparentals i la segona seria les famílies amb menys recursos que es poguessin beneficiar d'aquest increment de l'IBI. Respecte sobre el tema de les façanes, el problema de les façanes és que és un impost i una taxa, una bonificació que malgrat que existeixi actualment no se'n fa servir, sobretot perquè no hi ha cap manera de regular-la. Per tant, tenir les ordenances o no, al final té el mateix efecte, que és que ningú pot demanar. Llavors, en el moment que ho vulguem fer, ho farem bé i s'hauria de fer unes bases reguladores per poder-ho aplicar. Ara tinc aquí l'interventor accidental. No sé si recordar que precisament aquesta bonificació no s'ha demanat darrerament cap... Sí que l'impacte econòmic que té avui en dia és extremadament limitat.
L'impacte econòmic és limitat i s'haurien d'aprovar les bases en compte de les subvencions perquè tothom podria ser. Per això es treu de l'ordenança. Es treu de l'ordenança fiscal perquè realment estava com a subvenció a l'ordenança fiscal. La forma correcta és que s'aprovin unes bases de concessió com totes les altres subvencions i per això s'ha tret de l'ordenança fiscal, perquè s'aprovin les bases i tothom que demani l'ajuda, tothom que faci arranjament de façana i pugui accedir. Això complica el sistema, però bueno, així s'assegura la publicitat i el compliment de la legalitat.
Tot i així, des d'un punt de vista econòmic, no té pràcticament impacte. Respecte al tema de l'IA, el pas del 5 al 10%, tal com demanàveu, de les activitats econòmiques. Nosaltres la valoració que en fem és de que el col·lectiu en el qual es demana fer aquest increment és un col·lectiu que precisament és el que ha sofert més puges els darrers anys. De la mateixa manera que l'IBI residencial s'ha mantingut els darrers 4 anys amb les mateixes quotes, en aquest grup hi ha hagut un increment del 33% fins ara i amb la vostra petició s'incrementaria el 46%, cosa que ens sembla que excedeix el que nosaltres pensem que pot ser raonable. Un cop hem passat aquest punt, el tema de l'IAE, i és veritat que és un procediment administratiu llarg, la valoració que s'ha fet és especialment tècnica, és una valoració on preveiem moltes dificultats tècniques i especialment d'impugnacions, sí que es podria iniciar, però vam valorar que les probabilitats d'èxit de poder-ho fer eren bastant baixes. És veritat que és una cosa que es pot discutir, però quan hem fet alguna valoració tècnica ens sembla que seria fer feina segurament per no entreure'n cap profit. En el cas dels residus, sí que estem absolutament d'acord que hem de revisar la forma en què es fa el càlcul de pagament de les taxes dels residus. Per això havíem proposat aquest proper any fer una revisió completa del sistema per veure on podríem anar a parar i evidentment podem valorar qualsevol de les figures que heu dit i quins impactes tindria. Però és veritat que actualment no tenim una posició en aquest aspecte. I em sembla que no m'he deixat res del que heu comentat com a canvis.
Sí, Carmen.
Bé, jo en primer lloc el que està revisant és la documentació de les comissions informatives, o sigui que aquestes modificacions les sabento ara, però bueno, de tota manera penso que no n'hi ha gaire diferència del que el nostre grup ja havia decidit. En primer lloc, nosaltres, si parlem del primer impost, que és l'IBI, nosaltres considerem, i vist les dades d'intervenció, la realitat és que per construccions, per cases unifamiliars s'ha pujat en total des del 2011 fins a 8, un 16,8%, que repartit en anys, cada any és un 3,36%, des del 2011 fins a avui, o sigui que la congelació és relativa perquè si ho reparteixes amb els anys realment ha hagut aquest increment anual, i per un pis d'uns 85 metres quadrats l'increment ha sigut d'un 11,2% en 5 anys, que això repartit són 2,24% d'increment anual repartit en els anys. Això significa que el que fa l'equip de govern és mantindre aquest 2%, és un increment però és una continuïtat. Nosaltres estem en contra de la pujada d'aquest impost bàsicament perquè de les vegades anteriors que es va pujar es va dir que aniria directament als ajuts socials. Això s'ha vist que a la realitat no és així, que una bona part no va als ajuts socials. Tenim un inspector de policia que va sortir d'allà, els pressupostos es tenen que mantindre, els sous es tenen que pujar, o sigui, si realment va als ajuts socials seria una justificació, però la realitat és que no van al 100% i es tenen que mantindre uns pressupostos també, no? D'una banda que sí que s'han apujat cada any i d'una altra banda que no és veritat que vagin al 100% ni tan sols no sé a quin percentatge van als serveis socials, perquè és una mica embolicat treure els números de com van al servei social. Bé, això per una banda. I per una altra banda, si ens parem a mirar com es fa aquest impost o qual és la raça de l'impost, és bastant injust, perquè els terrenys es valoren segons l'estatus de l'any que es valora cadastralment. D'aquesta manera, per exemple, àrees residencials d'abans del boom del ladrillo, no?, es van qualificar amb un preu. Quan va arribar tota la pujada de les vivendes, altres plans parcials que eren pisos es van valorar a l'alça. I posteriorment, amb la crisi, altre plan parcial es revisa amb un altre nivell. Per tant, quan revises les tables de l'IBI, tal com s'apliquen, et pots trobar que una àrea residencial feta abans del boom urbanístic està pagant menys en proporció que un altre pla parcial que és de pisos. O sigui, un pis té un nivell major que una... O sigui, que això este que no és proporcional, no? Aquestes tres raons són les que nosaltres diem per votar en contra d'aquesta pujada. Després n'hi ha més, una que és aquest, el de l'atracció mecànica estem d'acord, el del terreny de la naturalesa. S'ha sobtat també treure la bonificació de l'arranjament de façanes, perquè al cap i a la fi manté una mica l'estètica del poble, no? En moments que costa una mica d'invertir diners en això. Nosaltres estem d'acord en apujar les terrasses, per exemple. Un altre que ens ha sobtat és aquest nou impost, ja ens semblava bé, el de la nova ordenança fiscal per permisos d'abocament d'aigües residuals al sistema de sanejament municipal. Una mica la sorpresa és quan veiem la quantitat de l'impost. Per una casa són 300 i pico euros, no?, d'entrada aquest impost per fer la comesa de les aigües residuals. Ho veiem una mica elevat. També n'hi ha dos impostos que pensem que es tindrien que revisar per les dades. Ja havíem comentat amb l'interventor d'economia que, per exemple, el servei d'animals de companyies és completament deficitari. O sigui, la taxa que n'hi ha, nosaltres mantenim amb els nostres diners el servei d'animals de companyia, d'acord? I en canvi les multes que genera aquest servei representa que només cobreixen el 9% en el 2014, el 12,3% i el 9,4% aquest any. Això vol dir que estem pagant 60.000 euros com a contribuents de Sant Celoni i recollim en multes 6.000, d'acord? I el servei de recollida de vehicles no és tan espectacular, però d'unidó. Llavors aquest equilibri econòmic, basar-se només en la pujada de l'IBI d'una manera que afecta clarament a la classe treballadora, que és la més afectada per totes aquestes pujades, doncs no estem d'acord. I em sembla que no em deixo cap més de revisió de... Aquesta en principi és la nostra posició.
Jo, per comentar les dades que hem donat, el tema de l'IBI, malgrat que ho hagis descrit d'aquesta manera, jo ho descriuré d'una altra manera. El 2011 es va incrementar un 16% de cop, bàsicament perquè es va exigir des de Madrid, i aquí van haver molts comentaris per part de tots que ens semblava més o menys correcte, però es va fer això el 2011. Des del 2012 fins avui, a l'IBI, a les vivendes residencials, evidentment, no ha pujat, i és un moment on hi ha els recursos que té l'Ajuntament per fer front a certes coses, però estan molt limitats. Quan fèiem el comentari de si anaven a comunitat o no anaven a comunitat, evidentment un pot agafar i acabar dient que els ingressos en la seva totalitat els acabes distribuint en les despeses que tenim. És molt difícil saber quins ingressos pagues quines despeses. El que sí cert és que quan es mirem els pressupostos dels darrers anys, el que ha incrementat especialment és l'àrea de comunitat, amb el que podem explicar-ho com vulguem, però bàsicament recursos nous en molts casos han anat, jo diria una bona percentatge, ara no, tampoc s'hauria de definir exactament quin, però ha anat en això. Sobre el tema de l'IBI, el que descrivies de les desigualtats que poden haver de Sant Celoni, a veure, això, aquestes dades les dona el cadastre, o sigui, l'Ajuntament quan fa el càlcul de l'IBI no tenim cap potestat per poder modificar els tipus depenent de zones o depenent d'altres consideracions que no faci el cadastre. És veritat que es podria demanar una regulació completa del cadastre de Sant Celoni, el que passa que en l'actualitat ens trobem que les revisions, els valors van molt a la baixa, el que ens trobem inclús que hi ha certes poblacions on inclús pujant el tipus no poden recuperar el que estan perdent, bàsicament perquè el cadastre està assumint dues coses. La primera és que si pot no fer-les, no les fa, o sigui, els has de demanar molt seriosament, perquè de moment patar endavant ja veurem si en 2 anys, i l'altre tema és de que els resultats són absolutament imprevisibles, i la pregunta és si després el resultat no ens agrada, doncs tindríem que fer-li front. Després hi havia el tema dels animals. Una de les raons per les quals s'ha incrementat a 25 euros la quota diària d'un animal és precisament aquest. També és veritat que la llei ens obliga a mantenir els animals en bon estat, independentment de si són algú que els ha perdut o si es troben a la nostra població per circumstàncies desconegudes. Per tant, és veritat que hi ha animals que fa anys que els estem mantenint, però ens obliga la llei, i a partir d'aquí ja no entro en consideracions si caldria fer-ho o no. En el cas de l'impost dels residus, bàsicament hi ha un criteri tècnic, i evidentment és un pagament que es fa en un moment donat, per tant sobre la vida d'un immoble ens sembla molt, molt assumible.
Una cosa, dels residus no havia dit res perquè se m'havia oblidat. Ja estem d'acord amb la CUP. No havia dit res.
Bé, sí, Mariona?
Sí, preguntant i perquè jo també m'aclareixi en algun aspecte, com comentaves, pel que fa a l'IBI d'incorporar a l'ordenança fiscal aquesta bonificació per les famílies monoparentals igualant-ho a les famílies nombroses, és que em fa gràcia, m'estic rient a mi mateixa. En el moment que som, en tot cas que el ple sí que es sobirà per decidir si us fa o no es fa, fins i tot amb un informe negatiu en aquest sentit. I comentar això, que hi ha molts municipis del país doncs, que al final això ho tenen regulat dins la pròpia ordenança fiscal. Una pregunta, el tema de la bonificació a les façanes, no he acabat d'entendre per què s'havia retirat. És a dir, semblava com que la bonificació es retirava perquè de fet no es podia acabar demanant perquè no estava desenvolupat, però en canvi sí que se'n demanen i se n'han donat poques, o sigui,
s'han demanat. Aquesta subvenció estava prevista a l'ordenança fiscal, sí. Però s'estan revisant tot el sistema de concepció de subvencions de l'Ajuntament de Sant Celoni per adequar-lo més a la legalitat. Llavors la idea és fer unes bases reguladores com totes les altres subvencions s'estan fent bases reguladores. Deslligar, entenc que si s'aproven es donaran igual, però el procediment serà diferent. El procediment serà el que marca la llei de subvencions, que ara es donaven directament en funció de si el regiment de façana es donava. Entenc que si políticament s'acorden les bases es donaran igual, però la forma correcta és aprovant unes bases reguladores, com se n'estan aprovant ara de totes les subvencions que es donen a l'Ajuntament de Sant Celoni.
El que potser el Joan no s'ha tractat de dir és que els criteris podrien ser molt arbitraris.
Llavors, pel que fa a l'IBI, bé, com deien Carmen, que cap pla parcial modifica el cadastre, llavors no sé, quan parlaves d'impost injust, segurament és perquè es podrien revisar els valors cadastrals, però que els plans parcials no modifiquen el cadastre.
El cadastre posen quan fan el pla parcial. Si el pla parcial va ser el 64 d'un pla parcial que és residencial, té un valor d'IBI. I és molt més baix que un pla parcial fet de pisos d'aquí de les Tres Torres quan estava en pleno apogeu. I potser és molt desproporcionat el que paga un pis per metro quadrat. Estàs mirant el Gerard, que deu ser l'expert. Però jo l'expert no el tinc aquí, que ja m'ho ha suplat a mi. Llavors, això també t'ho puc demostrar si s'ajunten els dos experts, val? Perquè jo sé que el que dic no és baladí, o sigui, jo m'ho han demostrat en papers i n'hi ha un cadastre. Llavors, perquè jo entenc, si un pla parcial comença en el 64 o en el 70, n'hi havia un valor. I aquests terrenys, aquestes vivendes, estan pagant menys en proporció en d'IBI que potser uns pisos que s'han fet als anys 90. Val? Llavors, l'IBI no és igual per tothom, no és per els diners, sinó ni per la situació tan siquiera de la vivenda. És per al moment en què arranca la documentació i la valoració del catastre. Per tant, el que diem és que és un impost molt desigual d'entrada. No sé si m'explico, que és injust perquè d'entrada ja no té el mateix barem per totes les edificacions, independentment de lo que... I l'altra banda, és que ell mateix ho ha dit, el Josep Maria, no se'n sap, o sigui, diem, sí, va a tot a serveis socials i és tot per fer-ho tot molt bé, però després vas sentint de projectes, de coses que van sortint. Nosaltres el que diem és que és els diners dels salonins, o sigui, que és els diners nostres. Si aquesta gestió va directament als punts que nosaltres validem, doncs li donaríem l'okay, però estem veient que de vegades van a partides que no són per les ajuts socials. Si una va ser, per exemple, el comissari de policia, me recordo perfectament, l'inspector, ja l'he canviat el títol. No sé, veu moltes pel·lícules. L'inspector, per exemple, la part del sou va sortir d'aquí, venia per 2 anys, ja està fixa, no se'n va, no? I venia per 2 anys. O sigui, són coses que anem dient, però després la realitat és una altra. I el percentatge que va a ajuts socials no el sabem. És això el que volem dir. No el justifica, vaja.
En tot cas, l'IBI, l'experta en Xiva, que bàsicament el que sobretot el que modifica el cadastre és l'any de l'edifici, per tant l'antiguitat. Si un edifici és més vell té menys valor que un edifici de recent construcció, o sigui que sí que hi ha una certa relació. L'altra cosa que volíem comentar és de que en aquest tipus general, justament el que dèiem d'augmentar-lo i de que es destinés part del fons en aquest fons destinat a ajudar aquelles famílies on no poden arribar o que no poden pagar la totalitat de l'increment o del tribut, al final justament el que ens permet és recaptar diners dels salonins pels salonins, però fent una redistribució de la riquesa, és a dir, ho augmentem per tothom, però clar, ja ho sabem que hi haurà famílies o unitats familiars que no podran pagar aquest augment o els hi costarà més, d'acord? Per això justament redactem aquestes bases i destinem també part d'aquest increment a fer justament això, és a dir, els que més poden contribueixen més i els que menys, que els estem demanant que contribueixin, no ho faran, perquè justament el que estem fent és otorgant aquestes ajudes, amb la qual cosa aconseguim que realment sigui un impost molt més progressiu del que és ara. Per tant, defensem aquest increment no perquè sí, sinó perquè també hi ha lligada aquesta forma que potser sí que és matussera, però en tot cas sí que és cert que les ordenances fiscals, vull dir, venen molt constrenyides per la normativa estatal, vull dir que tampoc... Realment a l'hora de recaptar ingressos i de tenir diners, els ajuntaments tenen les mans també lligades en aquest sentit.
I per un altre costat, pel que fa a aquest tipus diferenciat a l'IBI que comentàveu, de que s'ha augmentat moltíssim en els últims anys la pressió, no?, sobre tots els usos no residencials, bueno, comentar clar que ha augmentat, perquè és que abans no s'aplicava, abans no existia l'IBI diferenciat, amb la qual cosa, clar, el percentatge és elevadíssim. Llavors, sí i no, evidentment que s'ha aplicat de nou, llavors també consideràvem que l'increment, bueno, doncs servia per engreixar aquesta bossa de diners a poder destinar amb les moltes coses que fa l'Ajuntament.
Només una cosa. Nosaltres valorem, o sigui, ho comenteu com els que les persones o les famílies que no arriben o que tenen molt minsos els recursos i les persones que tenen molt. Però actualment, des del nostre punt de vista, n'hi ha una gran part de gent, la classe treballadora, que potser està treballant, no pot accedir als ajuts però no arriba a fin de mes. D'acord? N'hi ha famílies que estan en aquestes condicions. N'hi ha treballadors, jo els coneixo, n'hi ha. Els sistemes de contracte són paupèrrims, donen vergonya, la gent està treballant per molt pocs diners, moltes hores, i quan les hi diuen, perquè no poden dir que no, i llavors aquesta situació, l'increment de l'IBI, o sigui, n'hi ha una part de la societat que no està a dalt ni a baix, està a terme mig i és la classe treballadora, i aquests increments que semblen petits li fa mal. Llavors, per això una de les nostres raons també és dir que no als increments. És una de les...
Perdona, que torni a fer l'apunt, ho sento. Però és que no estem dient que les ajudes que es donarien, les bases aquestes que s'estan redactant, no l'increment de l'IBI, no estem dient que sigui per ajudar les famílies que menys tenen, sinó les famílies que menys tenen i que els toca pagar IBI. Per tant, no estem parlant de rendes mínimes de res, sinó són les pròpies bases d'aquesta ajuda que definirem quins són els topalls, quina són la gent. És més, et pot fer una ajuda per mòduls, que vol dir que tu destines, no ho sé, m'ho estic inventant, 80.000 euros, no sé ni si és molt o poc, si estic dient una bestiesa, els interventors que no riguin. Però, i llavors el que tu pots fer és, jo destino el 100%.
Tenim un munt d'apuntadores aquí, oi?
Aquí. El que diem és que es poden fer aquest tipus d'ajudes modals, que tu acabes executant el 100% i ajudes en aquelles famílies que han de pagar IBI que no poden. Llavors tu els estàs definint, si són classe treballadora o no són classe treballadora, els que arriben malament a final de mes, evidentment que figuren en aquí. Ho fas a través de la seva renda. No tenen per què ser rendes mínimes. No estem parlant d'aquests casos, amb la qual cosa em sap greu discrepar i apuntar-te en aquest sentit, però crec que estem parlant de dos termes diferents. Quan nosaltres la proposta que fèiem i que en part ha acceptat l'equip de govern és augmentar l'IBI conjuntament amb aquesta bossa destinada també a ajudar a les persones que no podran pagar aquest IBI. Amb la qual cosa, doncs la progressivitat sí que hi és, i llavors passa a ser justa també.
Aquesta és la teva justificació, jo ja he donat la...
Bé, jo voldria ressaltar el que comentava el regidor, el Josep Maria, a l'inici, no? En fi, amb la voluntat de parlar amb tots els grups, d'incorporar allò que ens suggeríeu a tots plegats, analitzar-ho des de l'òptica de l'equip de govern, que té la responsabilitat de governar i doncs moltes vegades té detalls d'informació que intentem traslladar-les, però en fi, no sempre segurament ho sabem fer d'una manera prou adequada, o els números certament a vegades són complicats i es pot interpretar que van en aquesta bossa o a l'altra bossa. Al final, per assumir un pressupost de despeses es requereix un pressupost d'ingressos. Després, aquests a bon davant i aquests altres, això és una miqueta relatiu, no?, d'explicar-ho. El que és evident és que l'increment de l'àmbit de serveis socials en els últims anys ha estat exponencial, és a dir, ha estat molt important pels diferents governs que hi hem sigut, perquè hem viscut les necessitats, i la manera d'obtenir els ingressos pues passa per la recaptació, perquè és l'única font que realment ens permet finançar-ho. Després hem de fer front a la despesa personal, no?, amb els increments de personals que es puguin produir. L'any passat, certament aquests anys n'hi ha hagut pocs, no? L'any passat va haver-hi un 1%, no sabem aquest any els pressupostos de l'Estat que aprovaran, però probablement, si ho aproven, haurem de fer front també a aquest nivell, a aquests increments salarials pels nostres treballadors, i ho hem de fer intentant mantenir l'increment d'ajudes socials
que es van aprovar en els pressupostos de l'any passat i que venen d'aprovacions de pressupostos anteriors que s'havien anat incrementant. Jo entenc que des de la visió de l'oposició sigui la congelació, però quan Iniciativa ha governat també va incrementar l'IBI en els exercicis que va ser en el govern, perquè la realitat, quan governes i quan has de donar resposta, és que els diners han de sortir d'un lloc o altre. Es tracta de fer-ho de la manera més coherent i gestionar de la manera més correcta les despeses. En fi, en això estem i aquí és on hi posem l'esforç. Hem considerat que per poder mantenir el nivell de despesa social, l'increment del sou de treballadors que s'ha produït aquest any i les necessitats que generen pels increments d'IVAs en les contractacions, doncs es necessiten recursos. Aquest 2% de l'IBI entenem que és el mínim necessari per poder donar resposta a això. L'any passat es va poder fer perquè vam tenir uns ingressos extraordinaris que es van produir llavors i que no es tornaran a produir aquest any. I d'aquí ve la necessitat, però la despesa sí que l'hem consolidat, perquè el vam dedicar bàsicament a serveis socials, bàsicament en aquell moment, i ho vam quantificar. Per tant, el que estem intentant és incorporar aquells ingressos que aquest any no tindríem. I, a més, ens poden aparèixer altres despeses addicionals que si no tenim un mínim volum d'ingressos no podrem assumir. Ja intentarem estirar d'aquí i d'allà i fer just al final. El dia a dia, l'Ajuntament, quan mires a tots els serveis que presta, totes les contractacions, personal, és a dir, el marge de recursos amb el que a vegades bellugues és certament molt petit. No hi ha tantes possibilitats, no? Per tant, entenem que aquestes ordenances pretenen això, facilitar els ingressos per un pressupost de despeses social, com bé siguent en aquests últims anys i com vàrem reforçar el pressupost de 2016. I hem intentat incorporar, segur que no hem incorporat el 100% de les demandes de tots els grups, haurien sigut llavors les ordenances fiscals d'un determinat grup, no? Hem intentat des de la nostra visió i des del que ens semblava coherent, més just i raonable, acceptar això, i acceptem alguna de les propostes que han anat apareguent a darrera hora, perquè entenem que segurament tenen la seva justificació i d'aquí ve la proposta final que hem plantejat, que, en fi, que ens agradaria que pogués tirar endavant, perquè entenem que finalment serà positiu pels nostres ciutadans. En fi, jo crec que els grups...
Volia comentar una cosa, Carme. Només. Iniciativa, dius, en un govern anterior, això fa 9 anys, això és altra etapa i vosaltres també heu votat com a govern moltes vegades altres coses, o sigui que això ara no ve al cas. I la segona, penso que no, o sigui, cada un lo transforma de la manera que li vagi bé amb el sentit polític que té com a grup i ja està, i no n'hi ha més, o sigui, tu fas venir bé a la teva situació. I com a comentari, doncs també es poden buscar noves fórmules per incrementar els impostos. Jo tinc un manual que he comentat amb el Josep Maria aquesta tarda, que no ho sabia. El que sí que sé és que l'Església no paga IBI. El que no sabia és que les escoles derivades de l'Església no paguen IBI, però que es pot reclamar aquest IBI a l'administració. Llavors, no tot passa per recaudar impostos dels treballadors. Potser també n'hi ha que buscar altres fórmules, com he buscat la tassa de la connexió de les aigües residuals, no? Que és una taxa nova.
Un aclariment de lo de... És a dir, no és la connexió al clavegram, és aquelles... Normalment són empreses, que sol·liciten un abocament excepcional al sistema de clavegram.
N'hi ha l'excepcional i el de vivenda.
Sí.
A veure si leo jo les ordenances d'altra manera. N'hi ha l'excepcional i el de vivenda. I el de vivenda són 300 i pico euros.
Sí, però en fi.
Digo, jo l'he entendido així.
Sí. Són per...
Sí. L'ordenança el que preveu és podem... Perdona. Bueno, contesto un moment i si de cas l'alcalde que decideixi. A veure, dos coses. El primer és comentar-te que ho he comentat amb l'interventor, precisament si les escoles concertades estaven pagant i si l'Estat ens abona el que ens compensa el pagament de l'IBI amb el que cas es fa. També voldria ser just amb el tema de que hi ha moltes persones a l'Ajuntament que estan fent amb esforços molt importants a l'hora de no recaptar impostos, però sí trobar gent que ens ajudi. O sigui, en el cas de cultura jo penso que és especialment important el fet de trobar gent que ens ajudi econòmicament a moltes activitats, com va ser el cas del robot seny. O sigui, que jo penso que sí que hi ha la vocació de l'Ajuntament de trobar recursos inclús fora del que siguin els impostos, perquè entenem que evidentment tot suma.
Tot suma.
Sí, Enric.
Bé, bon vespre a totes i tots. Tres petites puntualitzacions en relació al que s'ha anat dient aquí. En primer lloc, un comentari que ha fet l'alcalde: nosaltres no apostem per congelar l'IBI, justament hem apostat per... No, és que ara perquè has comentat que l'oposició, has dit l'oposició apostava per congelar, i nosaltres que entenem que som oposició, volem que en tot cas se quedi escrit que nosaltres com a principal grup de l'oposició apostem per apujar l'IBI.
Tens raó.
Que quedi clar.
Hi ha diferències de criteri entre els diferents grups de l'oposició.
Correcte. Llavors, una qüestió en relació a el que ha comentat ara la Carme en relació a l'IBI de les escoles religioses, com tots els que en coneixeu, no és que sigui molt amant de l'escola concertada privada religiosa, però hem de ser curosos amb aquesta qüestió, perquè qualsevol activitat educativa no paga IBI. En tot cas, sí que es podria fer el que comenta la Carme, però hauríem de contrastar quins són els espais físics de les escoles religioses que no estan relacionades directament amb l'àrea de l'ensenyament. Per tant, això és altament complicat implementar aquesta mesura, que hauríem de veure com metodològicament l'hauríem d'incorporar. I en tercer lloc, no sé, un darrer punt, perquè com que jo em faig molt pesat parlant d'anys passats i d'antigues legislatures, a mi em sap greu, però és que hi ha una lletania, que és la lletania de la taxa d'escombraries, la lletania del porta a porta, que és que, doncs valen, companys i companyes, m'ho crec, si m'ho dieu vosaltres, però si volem recordar què passava a la legislatura anterior, que es va presentar la possibilitat de fer un porta a porta quan governava en minoria el govern del PSC, que el govern del PSC, i això és cert, va contemplar, diguem-ne, la possibilitat d'incorporar el porta a porta només amb la condició de que tots els grups polítics s'hi vinguessin. Va haver-hi en aquells moments una possibilitat d'incorporar el porta a porta, de fer un bon estudi, de fer un pla pilot, etc, etc, que no va tirar endavant. Aleshores, la nostra pregunta com a grup polític és, i tinguem present que justament dintre del programa polític d'un dels membres d'aquest govern municipal era la implementació del porta a porta, i si més no, i serem, diguem-ne, anirem a mínims per dir una manera, era un pla pilot per la incorporació del porta a porta, és quan ho farem. Quan ho farem, perquè som el 2016, estem acabant el 2016, l'any que ve serem el 2017, passaran moltíssimes coses el 2017, potser nosaltres ja no estarem aquí, vés a saber, potser estem a algun altre lloc entre barrots, qui sap, però en qualsevol cas passaran moltes coses el 2017 i tenim la sensació que arribem al 2019 i encara estem esperant aquest pla pilot pel porta a porta. Nosaltres demanaríem, si us plau, concreció i calendarització en relació al porta a porta. Gràcies.
Bé, com que em demanes concreció, diré, en aquests moments no hi és. Per tant, no hi ha concreció d'aquest tema. És un tema complex, tècnica i políticament, i en aquests moments hi estem treballant. Quin ha de ser el model òptim? Requereix consens polític total, si no aquest és una proposta que no té possibilitats de tenir èxit, perquè de ben segur que té la ciutadania a la contra d'entrada. Això requereix de comunicació, és dir, no és fàcil, és un tema complex, i ara aquí dir, escolta, pues, ho estem estudiant i de cara a l'any que ve ho resoldrem, no estem en aquesta tessitura. Jo crec que aquest és un element que arribarà, però jo el veig més lluny, però de ben segur que hi haurem de treballar, hi haurem de buscar en tot cas quin és el consens polític, quina és la metodologia de treball i de quina manera s'ha de fer, però ara no tenim un calendari tancat en relació a això. Alguna intervenció, sí, Eduard? Sí, un segon, Eduard, que em sembla que em volia contestar.
No, només en relació al que comentes tu, estic completament d'acord amb tu, eh? Vull dir, jo ho vaig manifestar el 2010 i el 2011 que la implementació del porta a porta requereix molta pedagogia, requereix una bona campanya de comunicació i requereix la unanimitat del ple municipal. En qualsevol cas, entenc o intueixo que d'aquest ple municipal com a mínim 17 menys 4 regidors estan d'acord, o sigui, dels 17 la gran majoria estan d'acord en incorporar el porta a porta o com a mínim estudiar-ho. O sigui, ho dic perquè no sé el posicionament del PSC, eh? Ho dic, només ho dic per això perquè no s'han manifestat, però en qualsevol cas tant la CUP com Iniciativa per Catalunya estan d'acord. Si Esquerra entenc que també està d'acord i Convergència i Unió també està d'acord, entenc que podria haver-hi un gran consens per començar a articular aquesta proposta. Llavors faltaria saber quin és el posicionament del PSD, per descomptat, però crec que podríem arribar a un consens per començar a implementar aquest projecte. Només això, gràcies.
Sí, Eduard.
Bé, tornant a les ordenances, llavors el tema de l'1 a 5 anys i del cementiri estic parlant i el servei anual del nínxol es manté igual. No hi ha increment.
Però si em permets, Eduard, és més que res perquè no sé que el secretari com voldrà que votem. Entenc que sí, nosaltres la proposta que fem és que podem modificar això. El que no sé és com hem d'actuar amb les modificacions, si s'han de votar una a una, per separat, si hi van totes juntes.
Entenc que el que estem fent és debatre sobre el dictamen de la comissió informativa i es veu que s'han introduït modificacions al debat.
Sí.
Entenc que abans de votar s'ha de tenir clar què és el que votem, o què és el que voteu, perquè jo no voto. Què és el que voteu. Llavors, el que sí que pregaria, just abans de la votació, que es digués que és allò que es modifica, i també cal tenir present que estem parlant d'ordenances fiscals, és a dir, si l'interventor considera que hi ha alguna cosa que té més complexitat, que no és tan fàcil com dir si pugem o no pugem, doncs també caldria veure en aquest sentit, perquè una cosa és dir pugem o no pugem impostos, una altra cosa potser alguna cosa més complexa, que ja també caldria que l'interventor doncs orientés en aquest sentit els regidors abans d'emetre el vot.
Si m'ho permets, llavors llegeixo les modificacions? O...
Si anem ara a passar a votació, jo entenc que sí. Caldria veure concretament del dictamen aprovat per la Comissió Informativa què és el que es modifica i proposa votar a tots els regidors.
La primera modificació seria a l'ordenança número 11, on es parla de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires, on havia un increment de preus tant en l'ocupació del nucli urbà de Sant Celoni i el de la Vall-llòria. Aquí la proposta és deixar-ho com estaven les ordenances anteriors, o sigui que no hi hagués increment. La segona proposta és la taxa per prestació de serveis de cementiris locals, on en els casos de la concessió de drets funeraris en períodes de 5 anys i a la conservació de nínxols a nivell anual es mantinguessin els preus que estaven a l'ordenança anterior. I a l'ordenança número 9, a proposta també d'Esquerra, que la tarifa fixa en el cas que hi hagi un tancament de carrer es mantingués, perdó?
No fos tan elevada.
O sigui, no que es mantingués congelada, sinó que passava de 15 a 80 euros, que busquéssim un terme mig, que no fos tan elevada.
Si no hi ha un import concret, jo penso que l'haurem d'aprovar com està i després tindríeu que fer una al·legació.
Una al·legació?
Sí, perquè si no hi ha un import no podem votar res.
Vale, doncs llavors faríem al·legació.
Vale, doncs serien aquestes modificacions final. Jo suposo que la pregunta que em faràs ara és si pensem incloure a la U el cas de les monoparentals. No? No, és que m'has vist... No sé si és una proposta, l'he d'incloure o...
No, de fet, era molt més prosaic i molt més elemental. Hem de votar ara... el secretari potser m'hauria d'aclarir. Ara hem de passar a votar les esmenes que acabes de fer ara. El conjunt, sí?
És que tècnicament no s'ha presentat esmenes. O sigui, aquí estem parlant I el govern, doncs, fruit d'una negociació política d'abans i el que s'ha dit ara al ple, doncs, ha anat modificant un dictamen, no hi ha hagut una esmena. Llavors el que es proposa ara aprovar el dictamen per comissió informativa amb aquestes dues esmenes, que si no m'equivoco bàsicament és que taules i cadires no pugen i tres funeraris no pugen. Són els que tinc. Són, que en el fons són dues modificacions, bé, bueno, en tot el volum, més de detall.
Suprimir,
congelar-la,
suprimir la modificació, suprimeix la modificació de la taxa d'ocupació de via pública amb taules i cadires, com si no es vés anar.
I en el cas del
cementiri, en tot cas només es modifica
les de 2 a 5 anys, les anualment, que tenen els imports interiors.
Val, o sigui que, en el cas del cementiri... La de 50 anys...
És l'única que es modificaria.
O sigui, la concessió de drets funeraris per 50 anys queda amb 930 euros. I les altres dues es suprimeixen. Es mantenen. I la taxa de tancament de carrers, la modificació concreta, es deixa sense efecte.
No,
tal
com està.
Sí. Es deixa com està aquí. Ah, val. Es deixa com està. D'acord. O sigui, són aquestes dues modificacions només. En principi són...
Sí, algun, en fi, la posició de vot que no...
Bueno, després de totes les converses que hem tingut i a més amb aquestes dues modificacions que ara farem, nosaltres votarem a favor. Havent fet l'esforç de modificar aquestes dues taxes, nosaltres estàvem a l'abstenció, però bueno, ja que aprovem això, doncs ens votarem a favor.
Sí, calça la CUP.
Sí, la CUP, per tot el que hem exposat abans, tot i que hi ha part de les propostes que fèiem s'han doncs, incorporat a la proposta general, aquestes no les havíem valorat, la supressió de les dues taxes que ara mateix es fan referència, l'augment de 6 euros anual per metre quadrat de Terrassa que s'elimina. La posició de la CUP serà que farem una abstenció i en tot cas presentarem l'al·legació que correspongui en el seu moment.
Sí, Carmen.
Per tot l'exposat fins ara votarem que no.
Bé, doncs acabaria el ple. Moltes gràcies i bona nit.